Carme Ayala, Tiramillas, COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Avui farem un recorregut pel Tarn, un departament francès situat a la regió de Midi-Pirinès. El nom li deu al riu que flueix paral·lel als Pirineus, afluent de la Garona, que passa pels departaments de la Lozère, Aviron i Tarn. En el departament passa per les poblacions de Milló, on es troba el pont més alt del món que permet que l'autopista A75 travessi la vall del Tarn. Prop d'aquesta població, aquest pont s'inaugurava l'any 2004. El riu també passa per l'Albi, per Montenegon i per Mosac. Situats ja en el departament, caldrà fer una visita als punts més interessants d'aquesta destinació, en la que el patrimoni, els paisatges de les gorges del riu i l'enologia juguen un paper importantíssim. Ens ajudarà a descobrir el Tarn a Fia Aubertin, que és del Comitè Departamental de Turisme, i Juan Amando Pérez. Ell és enòleg d'un dels cellers de la denominació d'origen gallac. El passat del departament passa fonamentalment per dues ciutats, Albi i Castres. De la primera van prendre el nom els albigens o els càtars, que durant els segles XII i XIII es van enfrontar a l'Església Catòlica amb el suport dels nobles i de la burguesia local. Castres va ser una de les primeres places protestants del Midi i símbol també d'una França, potser de la França més inquieta. Amb dues ciutats van tenir fortes repressions, però tot i això es van convertir en una zona rica a causa del cultiu d'una planta, exactament de la cucanya. Una planta de la qual s'obté un colorant que va ser molt preuat a l'època. Bé, això fins que els colorants arribats d'Amèrica i de l'Orient van acabar amb aquest negoci. Començarem el recorregut per Albi, la capital del departament. La seva arquitectura es caracteritza pel seu color vermellós. Els totxos que es van utilitzar en les cases més antigues estaven fets de les argiles del riu Tarn, que travessa la ciutat. La ciutat va ser fundada en temps de l'Imperi Romà. Té com a monuments rellevants la catedral de Santa Cecília, el Palau Verbier, antic palau episcopal, i l'actual Museu de Toulouse-Lautrec. També el Pont Vell, un dels ponts més antics de França. Afi Aubertin, responsable d'informació del Departament de Turisme del Tarn, doncs ens dona detalls dels atractius d'aquesta ciutat.
Quan viene en el Tarn, lo principal, lo primordial, primero es pararse en Albi. Albi es la ciudad principal. Albi es una ciudad con colores variables, como aquí en Barcelona. Y como la gente aquí le gusta bien vivir, bien comer. Y se puede visitar por primero la Catedral Santa Cecilia, que está cerca del Palacio de los Obispos, donde se puede visitar el Museo Toulouse-Lautrec. Toulouse-Lautrec es un personaje famoso de nuestro departamento. No se puede salir de Albi sin visitar el barrio antiguo alrededor de la catedral y del museo, las orillas del Tarn, el río que atraviesa nuestro departamento.
Aquest any se celebra el 150è aniversari del naixement de Toulouse-Lautrec, important pintor que va destacar per la representació de la vida nocturna a París a finals del segle XIX. Des de 1922, a Albi, hi ha un museu dedicat a aquest pintor. Allà podem veure des dels seus primers esbossos infantils fins als 31 cartells publicitaris i les seves últimes litografies. A la tardor d'aquest any s'inaugurarà una exposició sobre el pintor i sobre Maurice Joyan, un amic íntim i el seu protector. Per celebrar aquest aniversari, Turisme del Tarn proposa circuits per descobrir els llocs on va viure el pintor.
Y este año, en 2014, celebramos el 150 aniversario de su nacimiento. Toda la familia de Toulouse-Lautrec residía en Albi y aún hoy día en el departamento vecino de Aveyron se puede visitar el castillo el último castillo de su familia, donde vive su antiguo primo que hace la visita para los turistas. Es algo especial y muy estupendo.
També Turisme del Tarn proposa una ruta per les Bastides, ciutats creades pels comtes de Toulouse i de Beaumarchais, quatre ciutats a les quals van donar noms espanyols, traduïts a francès, en homenatge al suport dels regnes espanyols que van lluitar al costat per defensar les terres.
En el norte del departamento hay que hacer el circuito de las Bastidas, estas ciudades medievales que se pueden visitar en un circuito Cordes-sur-Ciel, Castelnau de Montmiral, Puy-Celcy, Vaur, Pennes. Son ciudades que muestra, nos da una idea de nuestro departamento en esta época de antigua, Edad Media, y que se puede ver aún hoy día. Y además de esto, ¿qué decir?
La ruta del pastel és una altra proposta per descobrir el Tarn a través, en aquest cas, d'una planta, la Isastis tinctoria, o la cucanya. No podem dir d'ella que sigui una planta bonica, però el que sí és cert és que té grans virtuts. Els egipcis feien amb ella un bàlsam cicatritzant. Els grecs la utilitzaven per curar les berrugues i la icterícia. I a l'edat mitjana es converteix en la planta brava, un tint misteriós que serveix per tenir fins i tot les capes dels reis francesos. Es converteix en el blau de França. Des de Toulouse, que era el centre de col·lecta i redistribució, sortien els carros que feien la ruta del pastel cap a Bordeus, Avinyó i fins a Burgos, a Espanya. Aquest tint va provocar la riquesa de nombroses famílies entre els segles XIV i XV. Però va arribar l'índigo. L'índigo arribava de l'Orient, un tint molt més econòmic, i això va acabar amb la prosperitat del país de la cucanya. Avui el pastel és un recurs turístic. Es poden visitar museus que amb la seva història expliquen la seva història. Podem comprar souvenirs i veure com treballen alguns artesans.
Venez donc chez moi, je vous invite. Y a de la joie chez moi, c'est merveilleux.
La tradició vitivinícola és un dels grans atractius també de la zona, la denominació d'origen gallà, que agrupa centenars de cellers i tres cooperatives. L'antiguitat de les vinyes, alguns raïms autòctons i el savoir-faire dels enòlegs donen com a resultat vins molt elaborats, blancs, dolços, negres, rosats i efervescents. A la presentació del Tarn, que es feia a Barcelona aquesta setmana, estava present un dels enòlegs de la denominació d'origen gallà, Juan Amando Pérez. Ell va néixer a Alacant, però ja fa 20 anys que viu a França i treballa en el celler Vimbelí, una cooperativa de la denominació d'origen gallac. Ell ens explicava les característiques dels vins de la zona.
Bueno, el vino de Gallac se pueden encontrar varios tipos porque la extensión del suelo es diferente entre la llanura y las laderas, son diferentes, entonces se pueden encontrar cosas diferentes, pero normalmente es un vino que tiene cuerpo, el Gallac, y muy afrutado, sobre todo frutas rojas, se nota ahí en blanco, se nota una frescura en boca, una pequeña acidez. Y luego son vinos que tienen sabor de un poco de aromas de melocotón o también, y para los dulces, de membrillo o miel.
Els vins efervescents de Gallac s'elaboren amb el mètode ancestral, un mètode que ens explica Juan Amando Pérez.
El mètode ancestral se diferencia del mètode tradicional, que és el mètode Champenois, porque en el mètode ancestral se hace una sola fermentación y se hace en botella. Primero prensamos la uva y dejamos que la fermentación empiece. Y luego, una vez que la fermentación ha empezado, filtramos y embotellamos. Y luego la fermentación se termina en botella y así se hace el gas de la botella.
C'est gentil chez moi, je vous invite. Vous serez pour moi le seul ami.
Gastronomia, embotits, vins, paisatges, catedrals, pintura i el Canal de Midi, una obra interessantíssima a tenir en compte i a descobrir. Tot això és el que ens ofereix el Tarn.
Il y a place pour te dans mon logis. les fois où nous dérange, je t'aime, es-tu bien chez moi, reste en vie.
Si t'agrada viatjar i descobrir nous pobles, ciutats i racons d'arreu del món, tira milles. Dissabte de 10 a 1 a Cope Catalunya i Andorra.